Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, y mucho menos los brokers.
¿Y los tipos de interés?
Están en mínimos de los últimos 200 años.
Compramos vivienda, sí, pero ¿cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo.
Anem cap a Londres. John Sindreu, bon dia.
Molt bon dia.
John Sindreu, 30 anys. Un home que té dos títols penjats a la paret. Un d'enginyeria informàtica i un altre de periodisme econòmic. Treballa a la seu de Londres del Wall Street Journal. Oh my
God! John, com estem per Londres? Què tal tot?
Molt bé, molt bé. Una setmana d'aquelles estranya, perquè no hi ha el meu cap.
I llavors,
doncs mira, m'he pogut passar la setmana allò als matins escoltant el judici del procés. Que evidentment he treballat.
Això vol dir que quan no hi ha el teu cap no treballes directament.
No, he treballat durament. Però sí que és veritat que llavors has d'esperar més que es despertin des de Nova York a la tarda.
Però el teu cap qui és? El teu cap del Wall Street Tour, de la seu a Londres, entenc. Del teu departament o allò, el jefazo
dels jefazos? No, del meu departament. Llavors és això, has d'esperar els jefazos que estan allà a Nova York i clar, fins que no són la una de la tarda pràcticament no saps què fer, no? I estàs una mica allà donant voltes.
És a dir, combinar l'horari amb la diferència horària i a l'hora de distribuir tasques i decidir temes pel diari ha de ser complicat, no?, treballant a la seu a Londres?
És molt dur, vull dir. I abans, ara que encara sóc columnista i puc fer el que vull, però abans, quan feia més notícies, estaves a vegades fins la una del matí, allò que et trucaven i editant coses. I sí, és durillo.
I allò, a la redacció, amb els auriculars posats, seguint el procés, mentre les pantalles miraves com baixava el Dow Jones, no?
Exacte. I encara no m'ha quedat clar quants cotxes devastados hi ha, perquè cada dia sembla que canvia el número.
Això va variant. N'hem parlat sobradament. També intentarem que la nostra audiència reposi i parlar d'altres temes, Ion. Amb tu parlem d'economia. Jo l'altre dia tenia un dubte. Un periodista econòmic com tu pot invertir lliurement?
No, de cap manera. De cap manera. Tenim restriccions importantíssimes. De fet, hi ha un cas fascinant, perquè d'aquests n'han passat molts, però va passar en la meva mateixa secció el 1984, en aquesta secció que escric, que es diu Heard on the Street, que un columnista que es deia Robert Foster Winans va ser, el van condemnar per frau, i per el que se'n diu insider trading, que vol dir que tu pactes amb inversors en el mercat o amb brokers del mercat per, diguem, dir que tu parlaràs molt bé de tal acció i llavors, clar, aquesta acció pujarà de preu, no? I per tant, aquí intentar fer frau fent que algú altre la compri per tu i després et comparteixi els beneficis. Això, evidentment, és totalment il·legal i, per tant, cada vegada que un periodista financer ha fet alguna cosa d'aquestes, que ha passat diverses vegades, ha acabat, fent-lo fora segur, però a vegades fins i tot condemnat i a la presó.
Per tant, tu no inverteixes, Ion?
No, és a dir, jo tinc els estalvis posats en això que hem parlat alguna vegada en aquí, que són aquests fons passius que tu, diguem, no decideixes res, sinó que simplement segueixen el mercat i, per tant, no només no hi ha oportunitat de fer frau, sinó que, a més, jo diria que fins i tot és la millor opció, perquè la majoria de persones la majoria de persones, inclòs els inversors del mercat, no tenen habilitat de fer inversions guanyadores i, per tant, el millor que pots fer és seguir el mercat al menor preu possible. Mm-hmm.
Avui amb el Ion Sindreu des de Londres parlem d'inversions perquè, de fet, la pregunta que ens ve al cap aquesta setmana és: per on vindrà la propera crisi financera? I això ens ho preguntem perquè l'altre dia vam llegir un article al Confidencial que assegura que s'acosta aquesta altra crisi financera i tu, arran d'aquest article, Ion, has rebut molts inputs i moltes preguntes aquests dies, eh?
Sí, la gent em va començar a escriure, diguem-ne, què em pensava, no?, d'aquell article en què bàsicament relatava totes les raons per les quals segurament hi ha una crisi financera que s'acosta. I bueno, jo el que vaig dir és que, a veure, que l'article estava bé amb algunes coses, però que és una mica allò de l'Òscar Nebrera amb el Barça, no sé si el recordareu, ara ja està retirat, però quan sortia a la tele o a la ràdio i deia sempre que tot aniria malament, Per totes les raons, no? Llavors, el problema d'això és que al final tampoc acabes mullant-te, no? Perquè si a tot et sembla un desastre i una crisi que ve, acaba sent una mica el mateix que dir que tot et sembla fantàstic, perquè no acabes d'assenyalar on creus que hi ha el problema.
Doncs va, anem a definir alguns conceptes. D'entrada, quina diferència entre crisi financera i crisi econòmica?
Sí, això és important, perquè estem parlant una mica de coses diferents, no? Una cosa que ara s'està publicant molt, perquè és veritat, és que com que la Xina està desaccelerant després d'anys de creixements espectaculars, segueix creixent molt de pressa, però està desaccelerant, aquí, a Europa, com que hem passat també molts anys de polítiques d'austeritat i de, diguem, intentar fer política macroeconòmica fent que els sous no pugin, el problema d'això és que llavors el consum intern, no? Com a font de creixement econòmic, doncs es deprimeix i acaba sent molt dependent de les exportacions. I com que la Xina és extremadament poderosa pel que fa a la demanda mundial, quan la Xina va pitjor, nosaltres anem pitjor. Llavors hem començat a veure que a Itàlia hi ha recessió, que a Alemanya el sector industrial està molt tocat, etc, etc. Això seria un exemple una mica de crisi econòmica, no? Són aquestes crisis que venen, està calculat que entre 7 i 10 anys, i que doncs simplement el que passa és que com que això de la demanda és cíclica per la seva pròpia naturalesa, doncs a vegades et trobes que hi ha períodes que la gent gasta menys i llavors les empreses han de reduir una mica els inventaris que tenen acumulats i potser acaben fent fora algú i el que segur que fan és produir menys i per tant tens aquest cicle. Això és una mica diferent de la crisi financera. La crisi financera, això ho ha calculat per exemple el Banc Internacional de Pagaments, que és aquest banc central de bancs centrals que fa estudis d'aquests, que venen cada 15 o 20 anys. Per tant són més llargs. I aquestes crisis financeres estan basades en quan hi ha actius en el mercat, normalment deute, que fan un crash, no? És a dir, hi ha una bombolla i com que hi ha un crash de deute, resulta que la gent doncs, no pot pagar el que deu, no pot pagar les hipoteques, les empreses no poden pagar els deutes, llavors hi ha un gran, no? Això, un crash molt bèstia i ve una crisi per aquí, no? Perquè resulta que com que l'economia doncs, a nivell financer queda tocada, els bancs no presten, doncs tot s'atura i tenim crisis bastant importants. L'exemple més recent és la del 2008.
D'acord, doncs entès entre què vol dir crisi financera i crisi econòmica, aquest article del Confidencial, per tant, parlava de crisi financera.
Ho barreja una mica tot, no? I aquí ve una mica la meva primera crisi, no? La meva primera crítica.
Sí, també, que és crisi, crisi.
Sí,
doncs d'acord, va, per on podria venir aquesta famosa crisi financera que ve el llop, que ve el llop? O per on no podria venir, si és que hi ha alguna cosa que està sana?
Clar, aquest és el tema, no? Hi ha molta gent, per exemple, la borsa, no? Hi ha molta gent que mira ara Wall Street i mira ara les borses mundials i diuen, home, hi ha una especulació brutal, han passat 10 anys creixent i, per tant, d'aquí vindrà tot el pollastre. La realitat és que no hi ha una evidència de que hi hagi una bombolla, més enllà de si tu penses que hi ha una bombolla quan les coses pugen. Però, diguem, això no funciona així, perquè, com hem explicat aquí, una bombolla és quan un actiu financer puja, però puja més enllà de la capacitat que té de generar diners. Però aquí el tema és que les empreses, i sobretot els Estats Units, estan generant muntanyes de calés. Per tant, no està gens clar que hi hagi cap bombolla financera a la borsa, no? Això no vol dir que no hi hagi empreses que estiguin sobrevalorades. Per exemple, recorda, Roger, quan vam parlar de Netflix?
Sí.
Clar, Netflix allò sí que fa diners, però
sí,
pocs.
Sí, allò serà una bombolla. Allò un dia sí que petarà, ja veuràs.
A veure, les accions de Netflix cotitzen 80 vegades més que els beneficis que s'espera que generin els propers 12 mesos.
Però fotrà un pet.
Sí, té una mica pinta de bombolla, però no se sap mai. A vegades aquestes empreses se'n surten. I el que és evident és que, en general, quan tu mires el sector tecnològic americà, aquest que es diu que està en una bombolla, cotitza 17 vegades els beneficis, que és una cosa totalment normal. És a dir, si tu mires la bombolla de les dot-com, als inicis dels anys 2000, allò teníem empreses doncs, a centenars de vegades, i a vegades, és més, empreses que mai havien generat benefici, que estaven, com per exemple, una empresa molt famosa als mercats, que es deia pets.com, que no té a veure amb flatulències ni amb Lluís Gavaldà, però que va arribar a valer 82 milions de dòlars venent subministres de mascotes a domicili, però no feia diners amb cap venda. Clar, tot això va esclatar. Ara no sembla que estiguem en una situació com aquella. Per tant, el deute de la borsa... aquí ara quedaré malament si la borsa doncs resulta ser un gran problema, però en principi no sembla que vingui d'aquí.
També dic una cosa, tampoc... hi ha valors a la borsa que més ja no poden baixar. Vull dir, d'alguns bancs catalans, no cal que posi noms.
Els bancs europeus en general, per exemple, no? Sí. Estan en nivells, doncs, de
realment,
històrics...
Realment, dius, ostres, com podeu... Ja sé que és un tòpic, això, però com podeu presentar aquests beneficis si fa 10 anys que els números de va cap avall tot el que seria la borsa? Vull dir que...
Sí, perquè els bancs, des de la crisi econòmica, estan en situacions molt complicades, perquè molts dels seus negocis que abans feien diners, doncs ara no en fan, i a més Europa, doncs això ho has de sumar amb el fet que l'economia doncs no ha tirat gaire bé. I de fet, relacionat amb això, una altra preocupació que genera molt és la del deute públic, no? Diuen, és que els governs s'han endeutat molt com a percentatge del PIB des de la crisi i això acabarà esclatant. És un altre tema que també hem parlat aquí. Si tu tens països desenvolupats que emeten la seva moneda, el govern sempre té el seu banc, que és el Banc Central, que tot i que no li compra el deute directament, ho acaba fent, i ho hem vist des de la crisi. En molts casos, els bancs centrals, inclòs el Banc Central Europeu, ha comprat doncs bilions d'euros de deute públic, i la realitat és que això doncs no té gaire efecte, perquè com sempre hem explicat aquí, el deute públic és un paperet que escriu el govern dient et dec 1.000 euros, i els bitllets d'euro són un paperet també del govern que diu doncs tingues 100 euros. Per tant, són pràcticament intercanviables. A països emergents poden tenir problemes amb els tipus de canvi, quan s'endeuten molt i, per tant, la teva moneda cau, però això, doncs, amb el dòlar i l'euro, doncs, en principi no ens passa. I, per tant, l'únic problema que tenim amb el deute públic és quan hi ha perill que el Banc Central Europeu doncs, no ens doni suport, si recordes les primes de risc del 2010 i tot això. Però això, més enllà d'Itàlia, que ara sembla que potser amenaça amb sortir de l'euro, en principi, sempre que aquests governs es portin bé, els deutes doncs, no seran un problema.
Avui amb el Ion Sindreu des de la seu del Wall Street Journal. Per on vindrà la propera crisi financera? De moment, el titular que ens estàs donant és que calma i tranquil·litat.
Calma i tranquil·litat, ho dic per mullar-me, perquè així, si aquests llocs acaben sent un problema, després podreu venir i demanar-me el número. Perquè si no, si veiem que tot és un problema, al final no acabem centrant-nos en on hi pot haver un problema de debò, no? I això és el que ara volíem comentar, parlant d'una cosa que no sé si n'has sentit a parlar, que són els mercats privats.
No.
No?
No és el mateix que el capital privat, això? No,
Sí, és semblant. És a dir, i quan diem privat no volem dir que no sigui del govern. Ho fem servir en el sentit anglosaxó, que un mercat públic és la borsa, per exemple, en el sentit que tu compres un paperet, una cosa que et dona dret a uns diners, i la pots revendre, no? És a dir, sempre hi ha una borsa allà a Wall Street que tu pots anar a comprar, vendre, i tot el dia s'està comprant i venent, i tot el dia s'estan publicant els resultats. Els mercats privats són diferents, no? És, per exemple, una empresa familiar, és una empresa com Celsa, no? El gegant de l'acer català, és privada en el sentit de que hi ha un senyor que la té i la propietat d'aquella empresa doncs no ni es compra ni es ven. És a dir, tu pots intentar posar-hi calés, però llavors no està clar que els puguis treure mai. Per tant, fixem-nos que els mercats privats tenen un risc molt més important. Tant si és en accions com en deute, tu poses els calés i et paguen més que els altres, però tu no saps si allò, si les coses van malament, si els pots treure mai. Per tant, aquí ja veus un primer problema, no?
Molt bé. Tot això pel que fa al mercat privat, eh?
Sí. I tenim evidència que hi ha una bombolla important en els mercats privats. Per exemple, uns números que estava mirant l'altre dia deien que ara mateix hi ha 2 bilions de dòlars en B comparat amb 800.000 milions el 2006, per tant, molt més, un increment del 166%, de diners en aquests mercats que no troben on posar-se. És a dir, hi ha tants diners que s'obren per tot arreu i ja no es poden ni invertir. És a dir, això és un senyal de l'absoluta bombolla i especulació que s'ha generat en aquests mercats on tu hi poses els diners i no se sap si els trauràs mai, com a resultat de que els tipus d'interès han estat tan baixos que hi ha una sèrie d'inversors, incloent els nostres propis fons de pensions, que estan intentant treure retorns d'on sigui i s'estan ficant en aquests vehicles que tenen un potencial de risc molt important si mai ve una crisi econòmica de les bèsties.
Per tant, alerta. Conclusió final, Ion, que hauríem d'anar acabant.
Sí, conclusió final. Tenim certs problemes en certes zones del mercat en què la gent no acaba de posar-hi el focus i que podran esclatar-nos algun dia, segurament no ara mateix, però segurament d'aquí uns anys. El problema que tenim és que no sabem com serà aquesta propera crisi. No sabem com es desenvoluparà. Si mirem Lehman Brothers el 2008, tenim una idea de què passa quan els bancs són el centre de la crisi. No? Passa que, com que ho financen tot a molt curt termini, de cop han de vendre tots aquests productes complicats que havien comprat i tot se'n va a fer punyetes. Ara això és diferent. Ara els diners estan tots en mans de grans empreses d'inversió, que n'haureu sentit a parlar, com Blackstone, com KKR, tots aquests que ho inverteixen en llocs que també són així secrets, privats, i no podem saber exactament què valen. Quan la crisi passi, serà molt diferent, perquè el que veurem de cop serà que els diners de les pensions de diversa gent començaran a perdre valor, però no sabem com això es propagarà per la resta del mercat. Podria ser que aquestes empreses d'inversió, quan vegin que això va malament, també comencin a vendre accions i, per tant, tot es dispari, però també podria ser que no. Al final, el que ens hauríem d'adonar és que si aquest cop el govern ha rescatat els bancs, la propera vegada potser haurà de rescatar això, els nostres fons de pensions. Està per veure.
Molt bé. Sindreu, t'interessen els Oscars a tu? Ho dic perquè aquesta matinada tenim la gala. No sé si n'estaràs pendent. Ara en parlarem de manera relaxada amb el Gorina, amb el Garriga, en fi, una mica amb totes les veus més autoritzades d'aquesta casa, la Desiree de Fez, també. No t'interessen, veig, eh?
El que m'interessa, sobretot, és com és que guanyen sempre les pel·lícules que tothom pensa que no han de guanyar. És d'aquelles coses que m'agradaria que m'expliquessin.
Però aquest any jo crec que sembla clar qui guanyarà, eh? Perquè hi ha bastant unanimitat amb el tema, eh?
Però sembla clar sempre, no? I després guanya.
No, però aquest any diuen que serà Roma, no?
Sí?
Sí.
Val.
L'has vist
o no?
Jo
no l'he vist encara.
L'has vist? No.
No, no.
Jo la vaig començar a veure i no t'explicaré què va passar després.
Què vols dir?
Fa com una mena de somnolència que...
Te'n vas anar a Waterloo, també.
No. Això, també estem pendents d'això avui. Ion Sindreu, una abraçada ben forta.
Vinga, fins
a la propera. Fem una pausa i tornem al suplement.